El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
La frontera de Barberà del Vallès amb Sabadell és ben poc visible. Un carrer és d'una ciutat i l'altre de l'altra. Però quines relacions tenen els dos municipis entre ells i quines reivindicacions té Barberà del Vallès? Volem descobrir-ho en la ronda d'entrevistes amb els alcaldes de la comarca, en la que avui ens acompanya l'alcalde de Barberà, Xavier Garcés. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia a tothom.
Clar, de fet, a les entrevistes que hem estat fent amb els alcaldes que ens han anat acompanyant fins ara, una de les qüestions que han posat damunt de la taula molts alcaldes han estat les reivindicacions en l'àmbit de les infraestructures, sobretot transport públic. En l'àmbit de les infraestructures, comencem per aquí, quines són les principals reivindicacions que té en aquests moments Barberà del Vallès?
La veritat és que des del nostre municipi el que estem és intentant lluitar amb la resta de municipis de la comarca amb una millora sobretot del transport públic. Jo crec que la sostenibilitat de la nostra comarca passa per una millora molt important de línies ferroviàries, que jo crec que és el que estem esperant tant els que venen a treballar a la nostra comarca com els que ja visquem i treballem també dintre de la comarca, i això serà el punt bàsic. Tenim que millorar les infraestructures del punt de vista de freqüències de les línies de rodalies i també de noves línies que portin aquesta comunicació cap als polígons industrials, que és un dels llocs fonamentals, perquè avui en dia hi ha molts treballadors en la nostra comarca que tenen que treballar exclusivament en vehicle privat. I això és el que hem d'evitar. I amb això reduiria moltíssim el flux que hi ha avui en dia de vehicles. I a partir d'aquí, doncs, segurament també seria convenient millorar les infraestructures viàries. Però, en primer lloc, bàsic, les ferroviàries és el primer que s'hauria de corregir de forma imminent.
Clar, qui miri Barberà del Vallès veurà que té una estació de Renfe. Per tant, això, respecte a altres municipis de la comarca, ja ho tenen guanyat, que tenen una estació de Renfe, però és cert que tenen un munt de polígons industrials al voltant que entenc que també fan difícils aquestes comunicacions, no?
Efectivament, el nostre territori, el que és el casc urbà, el casc residencial, sí que tenim aquesta estació, però tenim un dèficit molt, molt important en quant a freqüències i també en quant a qualitat dels convois de la Renfe que passen a la nostra ciutat. Tenim que tenir en compte que en hora punta, doncs, amb una expressió molt col·loquial, sembla que anem amb una llauna de sardines. O sigui, realment no és el mitjà de comunicació que esperem en una metròpolis com pot ser Sabadell o com pot ser l'àrea metropolitana també de Barcelona. O sigui, si volem ser competitius des del punt de vista de qualitat de vida i d'activitat econòmica, tenim que millorar molt les infraestructures que tenim.
Com estan les comunicacions amb Sabadell, concretament? Perquè tenen aquesta part de la Renfe, però no sé si pel que fa als busos interurbans, com estan les comunicacions?
Sí, també tenim busos interurbans, però aquí també parlem del mateix. I al final, Sabadell és una ciutat de referència per tota la ciutadania de Barberà del Vallès. N'hi ha moltíssima activitat, des d'activitat escolar, que es traslladen a les escoles i instituts de Sabadell, fins en el dia a dia. Sabadell és una ciutat comercial, és una ciutat també per disfrutar del lleure, és una ciutat que té vida nocturna i molts dels ciutadans de Barberà, doncs, també els agrada poder venir a Sabadell. Des d'aquest punt de vista, també tenim una deficiència important en quant a freqüències i qualitat dels autobusos.
Clar, en aquest sentit, mentre preparava l'entrevista, pensava, per exemple, en el cas dels busos de la TUS, que arriben fins pràcticament la frontera amb Barberà, no sé si s'han plantejat d'alguna manera fer aquest acord per dir que els busos de la TUS puguin entrar al seu municipi. No sé si ho han pensat, això.
Això en algun moment s'ha pensat, i el més important seria que les línies que ja tenim que poguessin compartir parades. O sigui, una de les coses que tenim és que agafem l'autobús interurbà que de Barcelona cap al Taulí, i quan entrem a la ciutat de Sabadell tenim les nostres parades pròpies separades, i si volem després enllaçar a la xarxa d'autobusos de Sabadell tenim que caminar 300 metres, 400 metres, quan jo crec que sí que una cosa important seria sumar aquestes sinergies d'aquestes oportunitats, i al final les persones estan ja molt acostumades a fer transbordaments. L'important és això, que aquestes estacions d'enllaç o intercanviadors, com es anomenen darrerament, doncs siguin els còmodes, i jo crec que amb això ja es guanyaria molt.
De fet, en aquesta línia, parlant d'intercanviadors, l'alcaldessa de Santa Perpètua, segur de la mateixa cadira on està vostè, avui els parlava de la necessitat, per exemple, d'un intercanviador de la línia R8 a Barberà del Vallès. Em fa que sí en el cap, per tant entenc que estan d'acord,
És totalment imprescindible. Avui en dia, d'aquestes pla de mobilitat dels Vallesos que tenim que aconseguir, no només que disposar del pla, sinó que el pla s'executi, que això és l'important, és que aquest intercanviador estigui el més possible. I, a més, amb un bon aparcament dissuasori, perquè, al final, l'objectiu bàsic és de que la ciutadania li sigui fàcil també accedir al transport públic. I jo crec que això ha de ser un objectiu. Parlaves de Santa Perpètua, però estic segur que també l'alcalde de Cerdanyola estaria totalment d'acord, perquè seria un enllaç important cap a l'autònoma, cap a la seva ciutat. Entenem que és imprescindible fer aquesta infraestructura.
A banda de les reivindicacions en l'àmbit del transport públic, s'ha parlat darrerament de sanitat, el veiem a vostè concretament en una roda de premsa conjunta amb Badia, Ripollet, Cerdanyola i Montcada, a la reivindicació per la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Per què és tan important aquesta infraestructura?
Ja fa molts anys que l'Hospital Taulí està totalment col·lapsat. Quan mirem rànquings europeus de serveis sanitaris, desgraciadament un hospital de referència històric com és el Taulí, amb uns professionals magnífics, doncs figura al capdavant dels llocs amb més col·lapse de servei. Això s'ha de solucionar. També tenim que tenir en compte que estan canviant els mòduls de prestar serveis sanitaris, això s'ha de tenir en compte. Llavors, potser l'hospital que es va pensar originalment, aquest hospital Ernest Lluch, també ha de tenir les seves modificacions. S'ha de pensar millor en un hospital lleuger, que tingui mitjans, sobretot, per poder prestar serveis telemàtics, que avui en dia és molt habitual, però han de tenir consultes, han de tenir sales de parts, han de tenir quiròfans lleugers. Tot això és imprescindible, perquè la població de la nostra comarca va en creixement, ja són més de 915.000 habitants, hi haurà alguns projectes urbanístics d'alguna de les ciutats properes que creixerem encara més, i no és sostenible la situació actual, fonamentalment perquè la població gran també està creixent, l'envelliment ha de ser un envelliment en què de saviesa, que jo li dic, això no m'agrada l'expressió d'envelliment actiu, sinó d'envelliment de saviesa, que és el que hem de tenir en compte de tota la nostra població gran.
Clar, parlava d'infraestructura imprescindible en aquella trobada en la que feien, demanaven també una reunió amb la consellera de Salut per parlar d'aquesta qüestió. Ja l'han tinguda?
Sí, sí. Suposo que gràcies a la pressió que van fer els 5 alcaldes es van donar aquesta reunió, vam poder estar a la conselleria i expressar el nostre neguit, i no només referent a l'hospital, per nosaltres també és molt important la millora del servei d'atenció primària. Jo crec que és un dels temes que, si la conselleria ha de prioritzar i sense renunciar per res a aquesta millora global de l'Hospital Ernest Lluch, s'han de prendre mesures de forma urgent amb aquests esforços que estan fent els professionals de la sanitat amb la nostra comarca de donar-li els mitjans que realment necessitem. I en tot això es van quedar de que dintre del primer trimestre del 2020 s'elaboraria un pla de desenvolupament de les millores dintre d'aquesta zona del Vallès Sud, que és la més afectada en aquests moments per aquest dèficit.
Vostès s'inclouen en aquesta zona del Vallès Sud perquè entenc que vostès són població de referència al Taulí.
Bueno, però realment seríem 4 municipis els que seríem després els destinataris d'aquest servei, que serien Montcada, Cerdanyola, Ripollet i Barberà del Vallès.
Uh-huh, també.
Sí. I a més tenim el suport, la veritat molt contents, de que Badia del Vallès, que sí que continuarien en principi com a referència del Taulí, però que entenen que ha de donar suport a tota aquesta comarca sud que anomenem d'una forma diferent. Ja no sabem què fem els punts cardinals dins del Vallès, no? I per una altra banda sempre parlen el contrari, no? Uh-huh. Si fem la unió dels Vallesos.
Dels Vallesos, sí. Però bé, suposo que s'han de diferenciar també per necessitats, sí, els municipis, no? És curiós que vostès, que estan tan a prop de Sabadell, formin part de l'àrea d'influència de l'Hospital Ernest Lluch, perquè per distància segurament el Taulí els quedaria més a prop. O no?
Doncs no. La veritat és que és curiós. A Sabadell hi ha un problema molt gran de circulació, de mobilitat, que és la Gran Via.
Uh-huh.
Doncs un ciutadà de Barberà del Vallès que ara mateix, amb vehicle privat, que és el que hem d'evitar, lligant amb el principi de l'entrevista, doncs si es tingui desplaçar en cotxe privat, triga més a arribar al Taulí en moltes de les ocasions que el que arribaria a l'Hospital Ernest Lluch.
Uh-huh. Quines altres reivindicacions té Barberà cap a la Generalitat? Quins altres assumptes tenen pendents amb el govern català?
Fonamentalment, nosaltres el que li demanem és de que ens ajudin a poder executar el que seria l'autonomia local. Tenim ja en serveis socials, treballem amb un concepte que és el contracte programa, que això sí que ens permet tenir una perspectiva de 2, 3, 4 anys per poder executar el nostre servei des de l'Ajuntament, però fonamentalment hi ha una àrea molt important que és la de formació i ocupació, en la que tenim que ser molt sensibles. Avui en dia sabem de que al llarg de la nostra vida laboral estarem en diverses empreses, 4, 5, 6 empreses. La formació original ha d'estar transformant-se permanentment i aquí el que no podem anar, com estem passant actualment els ajuntaments, a una concurrència competitiva a l'hora de poder disposar de mitjans econòmics per tirar endavant programes. I tenen també marcs estables i de llarga durada, com pot ser, com deia, aquests contractes programes que ja funcionen en serveis socials perquè puguem fer programacions a llarg termini.
Per tant, necessiten més diners, un millor finançament dels ajuntaments,
però,
o no?
Però més que més diners, que no renunciarem a tenir més diners, sinó que aquests diners siguin més ràpids. El que no pot ser és que els programes, primer, tenim pressupost de la Generalitat, és un tema bàsic, que després quan surten els programes, que surten al mes d'abril, al mes de maig, tenim que començar a competir entre municipis per assolir aquests recursos i que tirem endavant els programes, com està passant ara, programes anomenats del 2019 i s'inicien en el desembre del 2019. Això no pot ser. El que tenen, els programes tenen que començar el gener-febrer. I d'aquesta forma, si tenim aquests contractes programes amb el que els mateixos diners o més, però amb una possible programació a l'hora d'executar-lo.
Uh-huh. Per tant, el que necessiten, entenc, és que aquests diners arribin més ràpid, com bé deia, i que no hi hagi aquesta competència entre municipis de mides similars, no?
Efectivament. Al final, el que sí que estem fent amb altres aspectes és de que fem simbiosis, fem ecosistemes entre municipis per poder obtenir aquestes ajudes i d'aquesta forma tirar endavant polítiques comunes en territoris que al final tenen les mateixes necessitats i les mateixes inquietuds.
Perfecte. A banda d'aquesta qüestió, hem vist al seu portal web que han entrat una demanda per la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità. Què vol dir exactament?
Sí, el que ha succeït és que els ciutadans de Barberà del Vallès, que ja formem part de l'àrea metropolitana fa temps, fins ara, doncs no contribuïm als pressupostos de l'àrea metropolitana, però teníem una sèrie de serveis. Serveis petits, però que ja tenim i disposem. Ara, a partir de l'1 de gener del 2019, uns acords que es van produir en l'anterior mandat, en l'any 2018, doncs Barberà i 17 municipis més de la segona corona de transport metropolità, doncs tenim que aportar a les arques metropolitanes el nostre petit esforç per sufragar totes les despeses de gestió de l'àrea metropolitana. Però entenem que nosaltres encara no disposem dels serveis que tenen la resta de municipis de la primera corona. No ens neguem a aportar, perquè al final, si no paguem impostos, jo ho dic moltes vegades, a vegades els països més feliços, Suècia, Finlàndia, són els que més impostos paguen, però tenen una contrapartida claríssima, tenen serveis. Llavors, el que tenim que seguir és que aquests serveis es disposen des del primer moment, i per això una mica aquesta demanda, per defensar els interessos de tota la ciutadania i també de l'activitat econòmica del nostre municipi.
Per tant, han demanat pagar menys o pagar-ho més tard?
No, ara mateix l'objectiu bàsic és de que es replanteixi que aquesta demanda, és dir, s'han fet realment tots els passos jurídics oportuns de forma de que l'aplicació sigui la que correspongui, o realment encara no tenim que pagar Barberà res. O sigui, el primer objectiu és dir, reflexionem i a millor encara nosaltres no hauríem de pagar. Per tant, aquesta demanda és perquè es tregui el tribut. Després, això ha estat per al seu origen, de la forma que s'ha posat en marxa. Independent d'això, també hem presentat al·legacions a l'impost del 2020 perquè en alguns casos n'hi hagi unes reduccions més amples de les que ja disposem en el nostre municipi.
Uh-huh. A banda d'aquesta qüestió, anem una mica a la política local, que també li volia preguntar, perquè analitzant una mica, l'Ajuntament en aquests moments està en minoria, uh-huh. L'Ajuntament, el Partit dels Socialistes amb qui sosté l'alcaldia, amb vostè, estan buscant algun suport estable d'algun partit?
La veritat és que ens agradaria. O sigui, ara estem parlant amb diversos partits perquè entenem que una ciutat necessita estabilitat en la seva gestió i seria positiu per tothom de que tinguéssim la possibilitat de gestionar el municipi d'una forma més tranquil·la, sense sobresalts, De totes maneres, puc dir que estic molt content en com ha anat aquests primers 6 mesos, agrair la responsabilitat de molts grups polítics del nostre, consistori, i un exemple clar és que es van poder aprovar de forma inicial els pressupostos en el ple ordinari de novembre, i esperem que demà passat, aquest dimecres 18, quedin aprovats de forma definitiva els pressupostos.
Amb el suport de quines formacions?
Doncs en aquest cas van rebre el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, i també Podem es va abstenir en aquesta votació. Per tant, jo crec que significa que els pressupostos, des d'un punt de vista social, són bons per la ciutat de Barberà, i això ho han entès aquests grups polítics. Això no vol dir que tinguem que continuar treballant conjuntament per millorar-los, i esperem que això ho puguem fer d'aquí endavant.
Per tant, el suport podria venir, aquest suport estable d'investidura, de govern, perdó, podria venir d'Esquerra Republicana? Se senten còmodes amb els republicans?
Podria ser. O sigui, en aquest sentit no es descarta, és una de les possibilitats, i la veritat és que en els municipis, a vegades més importants que les sigles, són les persones. I jo crec que avui en dia, si mirem des d'aquest punt de vista, podrem arribar a acords fins i tot més amplis, jo crec.
Uh-huh. Clar, no sé si un suport d'Esquerra, Pedro Sánchez, els hi podria fer el camí més pla.
Bueno, la veritat és que no, a vegades no ens podem aïllar del que passa fora, no? Però no és el nostre objectiu. Està clar que si tenim que pensar en ciutat. I si pensem en ciutat, les relacions són bones, independentment de la situació actual. De fet, es va plasmar en la investidura del 15 de juny. O sigui, fa 6 mesos a Barberà aquesta entesa ja era molt cordial.
Mm-hmm. Quina relació tenen amb Sabadell?
Doncs la veritat és que molt, molt bé. La veritat és que jo, com a alcalde, aquests 6 mesos que porto, una relació magnífica amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Sabadell, i també els nostres tècnics de Barberà també estan col·laborant de forma molt correcta amb els tècnics de l'Ajuntament de Sabadell, que a vegades ho deixem tot a nivell polític, però si els tècnics no se n'entenen, aquí sí que tenim un problema greu. I des d'aquest punt de vista, doncs, agrair els esforços que estan fent els tècnics de l'Ajuntament de Sabadell i els tècnics de l'Ajuntament de Barberà, d'aquests temes, lògicament, de veïnatge que tenim conjunts, els estan portant molt bé.
Tenen alguna qüestió damunt de la taula comuna entre Sabadell i Barberà que s'estigui desenvolupant en aquest moment?
Sí. Actualment, per exemple, tenim un tema important, que és el tema del sobreeixidor del col·lector de Can Gors, que és una obra que afecta tres municipis, afecta el municipi de Sabadell, de Badia del Vallès i de Barberà del Vallès. És una obra molt important que ja portem molts anys d'enrediment, perquè afecta, sobretot quan hi ha aiguats, hem patit inundacions en els nostres barris més baixos de la ciutat, i en aquest sentit jo entenem que amb aquesta infraestructura assolirem corregir aquest defecte, i la veritat és que l'Ajuntament de Sabadell, la Junta de Govern, no sé si l'anterior o fa dues, ja va tirar endavant l'adjudicació de les obres, i esperem que al llarg del mes de gener s'inicien aquestes obres.
Ens queda poc més d'un minut, però li pregunto quins són els plans de mandat que té aquest alcalde pel seu municipi.
Pues la veritat és que estem ara precisament amb l'elaboració del pla d'actuació del nostre mandat. Demà mateix tenim una reunió amb tots els grups municipals del consistori per tirar endavant quins són els objectius, quina és la missió que establim, i volem que sigui un pla de mandat el més ampli possible. I per això no vull avançar a cap de les mesures, perquè entenem que tenim que donar la confiança a que absolutament tots els grups municipals puguin fer les aportacions que creguin convenients, i al final sigui un pla de mandat de la ciutat.
Doncs Xavier Garcés, alcalde de Barberà del Vallès, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos, i que la ciutat de Barberà estigui aquí representada a Ràdio Sabadell és un orgull.